final del Faves Comptades d'aquest dijous i el dedicarem a la música. Com sabeu, ja fa unes setmanes que dediquem aquest espai en companyia de Lluís Cabal, divulgador musical i músic. Lluís, benvingut de nou.
Bon dia i ben trobat. Gràcies.
Exactament. Deia que l'estem dedicant últimament a les dones compositores. Ja n'hem fet un parell de capítols i avui continuarem, no?
Sí. L'altre dia vam parlar de Madalena Casolana, que així ràpidament és la primera dona compositora que va tenir música impresa publicada, i una dona que va fer un treball molt important sobre els madrigals, que va crear escola als compositors posteriors. Després vam parlar de Sulpitea Chesis, també. Aquesta era religiosa, i aquesta es va atrevir a fer motets a 12 veus, que això en aquell moment... Vam dir que
una virgueria.
Era una virgueria, o sigui, això és una cosa reservada a ments privilegiades, no? I sí, avui continuarem amb dues germanes molt, molt interessants. Estem al segle XVI, principis del XVII, però abans, a mi m'agradaria fer un parèntesis avui i m'agradaria parlar de Santa Cecília. Hem començat ara sentint, la música que estàvem sentint era al principi la Oda Santa Cecília de Henry Purcell. No he trobat cap música relacionada amb Santa Cecília de cap dona compositora, em sap greu. Hem posat aquí, ara hem fet aquesta petita cunya de Purcell, però vull parlar de Santa Cecília perquè divendres de la setmana passada, 22 d'octubre, va ser Santa Cecília, que és la patrona de
novembre,
la música.
Novembre, novembre, no ens despistem.
Què he dit ara?
Octubre.
Octubre, bueno.
El novembre,
el 22
novembre.
De novembre va
no
ser
despistem el personal.
Santa Cecília,
sí,
que és
senyor.
La patrona dels músics. I vull parlar de Santa Cecília perquè és un cas ben curiós de patronatge.
Ens descobriràs alguna cosa?
Bé, bueno,
o potser no.
Espero que sí. A veure, com sabeu, tots els gremis i, bueno, sempre hi ha patrons de moltes coses, no? I Santa Cecília ho és de la música, però ho és per una qüestió, per un error d'interpretació sobre uns textos antics. I ara us explicarem. Bé, Santa Cecília és Cecília de Roma, que era el seu personatge, era de família noble. Estem parlant del segle II-III, després de Crist, i ella era patrícia i era d'una família molt noble. Podria ser que toqués algun instrument, perquè les
home,
noies
sí,
de les famílies nobles
sí, clar, feien.
Això ho feien, però, sí, sí. Però no és per això que és patrona de la música. Ella va voler consagrar la seva vida a Déu, malgrat tot els pares li van concertar un casament amb un jove també d'una família noble. Ella va abraçar el catolicisme molt aviat. Estem parlant de l'època del papa Urbà I, també s'ha de dir una cosa, en aquella època la persecució als cristians, i ara no voldria que ningú se m'enfadés, però la persecució als cristians molt sovint venia més per una qüestió política que no pas per una qüestió religiosa. És a dir, a l'emperador li era bastant igual el tema de la religió, però el cristianisme qüestionava el poder diví de l'emperador. I això era intolerable, però per una qüestió política, perquè l'emperador era l'emperador i l'emperador feia el que li donava la gana. I no podia permetre que ningú... O sigui, els cristians, a les primeres èpoques, eren una mica els revolucionaris. Potser una mica... No se m'acut cap
similar. Com han canviat els papers.
Però eren els que qüestionaven l'ordre establert, de l'estat quo.
Llavors, poder contra poder,
Poder contra poder. Per això eren perseguits. Quan van agafar... Quan el cristianisme va agafar cert poder, és quan llavors l'emperador Teodosi va dir, espera't un moment, que si no ens fem catòlics... potser ens quedarem ressegats o potser perdrem pistonada. I per això, l'any 380, l'emperador Teodosi I es va convertir al cristianisme i va instaurar el cristianisme com a religió oficial de l'imperi romà.
I a tot això Santa Cecília on la tenim?
Santa Cecília la tenim una miqueta abans, 100 anys abans, i bé, no entrarem ara en molt de la seva vida, però sí que ella va participar... A l'abraçar el cristianisme va promoure molts batejos i sembla ser que va promoure a casa seva un bateig multitudinari de més de 400 persones, com dèiem, orquestrat pel papa Urbà I, i això va fer entrar en l'emperador, va, doncs va, es va, bueno,
va, li va tocar
ràbia. Li va,
sí.
No, era el prefecte, el Tusi el Mac. I llavors, bé, doncs la van condemnar a morir. Primer de tot, la van voler ofegar, però va sortir indemne. Segonament, doncs van dir, doncs la bullirem viva, a veure què. I també va sortir indemne. Hi ha una part de la història que diu que ella mateixa, per demostrar la seva doncs que era indemne al mal, ella mateixa tirava el foc amb una manxa d'aquestes del foc.
Sí, sí.
I dic això perquè és important, ara en parlarem. I després, finalment, com que tampoc allò, bullint-la tampoc ho vam aconseguir, al final la van decapitar. Però va costar 3 vegades decapitar-la, i tot i així va viure 3 dies encara més, i al final es va morir. Aquest va ser el suplici de Santa Cecília. Santa Cecília es representa moltes vegades tocant l'orgue i és la iconografia amb què la coneixem. Bé, tot això per què venia? Perquè ara us explicaré on ve la confusió. Per què Santa Cecília és la patrona dels músics? Molts anys després, al segle XVI, 1594, el papa Gregori XIII la va fer patrona dels músics. Per què? A partir d'uns textos de l'època, de 200-150 anys després de la mort de Cecília, uns textos que són precisament el martiri de Santa Cecília, allà es parla, el text de moment que diu «Candentibus organis Cecilia domino decantabat dicens». És a dir, i aquí ve la confusió.
Aneu a la traducció.
El text diu que Cecília orava o pregava al Senyor mentre l'orgue cremava. L'orgue, aquí, es refereix precisament a la manxa. Aquesta manxa que és...
Sí, no a l'instrument.
Etimològicament, en aquell moment, òrgano no era un orgue, com coneixem nosaltres. En aquell moment, l'instrument que s'assemblava més a l'orgue era un instrument que es deia hidràulis, al segle III-IV. Llavors, aquest òrgano, de fet, ella no estava tocant l'orgue, estava atiant el foc. I és aquí on, per un error d'interpretació del text, en comptes de candentibus organis, algú va interpretar que era cantantibus organo, que vol dir que cantava amb un orgue. I aquí, d'aquí ve la confusió del per què Santa Cecília és la patrona dels músics, perquè es va interpretar que mentre l'estaven martiritzant estava cantant mentre tocava l'orgue. Quan en realitat es desprèn del text, jo no hi era, eh?
No, jo tampoc,
És una hipòtesi, però el que es desprèn del text original és que ella estava atiant el foc, no tocant l'orgue.
Doncs escolta, com dirien els italians, si no anem vero...
Si no vero, ben trobat.
Ben trobat.
Aquesta és la... Bé, de totes maneres, a veure, tot això és una llegenda i nosaltres, la nostra societat està plena de llegendes. De fet, nosaltres...
Però la tenim regalem, com a patrona dels músics.
Clar, però nosaltres regalem roses per Sant Jordi i això també està basat en una llegenda, m'entens? Vull dir que... O sigui que al final, tota aquesta iconografia i totes aquestes llegendes mouen la nostra societat i les donem per bones. I escolta, i que per molts anys Santa Cecília segueixi sent patrona dels músics, perquè a més el dia de Santa Cecília doncs es fan molts concerts, a les escoles de música doncs amb els nanos se'ls fa participar, hi ha tot un... Bueno, es fa bullir l'olla, no? Que es
sí,
diu.
Senyor.
Mira, mai més ben dit, no?
Els faves contades fem bullir l'olla.
Però bé, doncs de fet aquesta seria l'explicació del per què Santa Cecília és la patrona d'Òrgans.
Doncs deixem a Santa Cecília ja,
que descansi en pau. I ara continuarem amb reprenent la línia aquesta de les...
Una de les compositores.
De les dones compositores. Uh-huh. I com dèiem, el darrer programa vam acabar a la mateixa època, amb Sulpitia Chessis, que era també finals del segle XVI, principis del segle XVII. I ara ja passem a Settimia Caccini, una compositora de Florència. Ja hem arribat a Florència. Florència
ja tocava.
A ningú se li escapa que Florència ha sigut
un bressol
de la nostra cultura i un bressol del Renaixement i de moltes arts. Per tant, no és estrany que allà doncs, se situés aquesta compositora, que és germana d'una altra, que en parlarem a continuació, i que, a més, forma part de tot un moviment de l'època molt important, del qual l'òpera, tal com la coneixem, és hereva directa de tot això que explicarem avui. Bé, com dèiem, Settimia Caccini, que va néixer el 1591 i va morir el 1660, era una soprano i compositora, I era filla de Giulio Caccini. I per què parlo del seu pare? Perquè el seu pare era un dels prohoms que aquella època es postulaven per recuperar el drama musical grec. Perquè recordeu que l'últim programa vam parlar dels motets i d'això de moltes veus que feien moltes coses. I això és molt interessant a nivell de música, perquè aquí la música es construeix. Tot això és experimentació que fa que la música, doncs, és com la cuina, no? Vinga, amb aquests ingredients,
què faig?
Doncs,
anar provant
i dius, oh, doncs mira que bé que m'ha sortit aquest plat, doncs mira que bé que m'ha sortit això. I això dona peu a que la música evolucioni. Però va arribar un moment, també hem de dir, és veritat, que en aquesta època és la cort dels Medici, prohoms de la cultura, molt, molt implicats en tot el que era, doncs, la renovació de les arts. Doncs, en aquest moment s'arriba a un punt que es pensa que la música ha arribat a un... El motet ha arribat a una evolució tan gran i tan complexa que, d'alguna manera, el text en surt perjudicat en benefici de la música. La música és molt complexa, hi ha molts contrapunts, moltes línies melòdiques que funcionen, però el text es perd. Llavors, hi ha una corrent que vol recuperar el drama grec, també pensant en una hipòtesi de com podia ser aquest drama grec, que era una línia que explicava, una línia melòdica que explicava amb un acompanyament. I això és el que promouran aquest grup en els quals Settimio Caccini està involucrada. Ella també formava part d'un grup que es deia Concerti della Donna, que era un grup de cantants professionals molt prestigiosos d'aquella època. Sí. Com dèiem, te recordes que dèiem que no sempre les dones han estat apartades de la música. És la història la que moltes vegades ha sigut injusta amb les dones. Però moltes a la seva època, en el seu moment, doncs han tingut un reconeixement important. I en aquest cas, aquest és un cas important. Ella està, la seva música es caracteritza, doncs, per una, fins al programa anterior, la música tenia molta olor de religió.
Sí, eh? Molt eclesiàstica.
Ara aquí ja comença a evolucionar cap a un altre costat, es comencen a crear cromatismes, jocs rítmics que ajuden a l'acompanyament, i aquí és quan s'inventa una cosa que a mi m'agrada molt, que és la amiòlia. I la amiòlia, ja veuràs el que és. Mira, posem una música que no és una compositora, és Tchaikovsky. Mira, la miòlia és quan en un ritme ternari hi ha una melodia binària. I això ho sentirem. Això és el Vals de la Bella Dorment de Tchaikovsky, però és un exemple molt bé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Això ha sigut la miòlia. Aquest 1, 2 que anava cantant és aquesta melodia a 2 sobre un ritme a 3, que crea aquesta inestabilitat tan característica de... Això és molt novedós a l'època, aquests ritmes, totes aquestes coses, no? Mira, passarem al número 3, que sentirem una mica a una cançó de Settimio Caccini, una ària, Semia i Tormenti. Bé, això és una àrea per veu sola, com dèiem, de Settimio Caccini. Ella no tenim cap obra, cap òpera sencera, ella en va escriure, però no ens han arribat, però sí que ens han arribat doncs, un conjunt d'àries delicioses, com aquesta que estàvem sentint, i també, no ho havia dit ella, també va estar treballant al servei de la cort dels Medici, que és on...
Ja fa aquest tipus de música, jo ja m'ho estava imaginant.
És que el que dèiem en els programes anteriors, que al redós de l'església, dels monestirs, és on es cultivava la cultura i la música, ara aquí hi ha hagut un canvi de paradigma important.
Canviar d'escenari.
Clar, hi ha un canvi d'escenari i aquí ja la música ja surt de l'àmbit religiós per passar a l'àmbit de podríem dir, dels nobles.
L'entreteniment.
No? L'entreteniment, però també... també desenvolupada al voltant doncs de prohoms de la cultura, de la música o de la pintura, de les arts, doncs que veuen en les arts una manera, un camp per recórrer i per promocionar i que s'hi dediquen, perquè d'alguna manera l'art i la tècnica en aquell moment també anaven lligats. És una mica el camí de l'evolució natural de la societat, no? Per tant, aquí ara ja hem deixat l'església, hem passat a la cort dels Medici i aquí és on comença a desenvolupar-se tot això. Volia parlar de la Camerata Fiorentina, però no ens donarà temps perquè això és un tema important i el deixarem pel propi programa, perquè això és el que li dona aquest impuls directe, molt, molt ja directe, a el que és l'evolució de l'òpera. Però, en tot cas, el que podem fer ara és, com que parlarem el proper dia de la seva germana, de Francesca Caccini, podrem acabar l'espai doncs, escoltant una obertura.
Un avançament.
Fem un avançament, allò, un com es diu ara, un spoiler, no? Fem un spoiler de Francesca Caccini, que és la germana, que en parlarem en el proper programa, i parlarem de la Camerata Fiorentina, i d'aquesta sí que escoltarem l'obertura d'una òpera sencera, una òpera que ens ha arribat sencera, d'aquesta compositora. És la primera òpera, és la Liberazione di Ruggiero de l'Isola del Cina, i és la primera òpera composta per una dona que ens ha arribat completa. I escoltarem l'obertura i amb això, si et sembla, ho deixarem aquí.
Doncs ho deixarem aquí, deixem la secció i també deixem el Faves Comptades, que arriba al final, o sigui que us emplacem a demà quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Us deixem amb aquesta composició de Francesca Caccini. Gràcies, Lluís.
A vosaltres.